Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
I 57 es comença Protagonistes Vila-real a la 92.2 amb Maria Ventura. Bon dia, siguen tots benvinguts dilluns 22 de juny, siguen tots benvinguts a la nova normalitat i a l'inici de l'estiu. Afortunadament, es tornem a escoltar i no hem de lamentar el fi del món que s'havia programat ahir, 21 de juny. Bon dia, Txelo, què
bon
tal?
Bon dia, Maria.
Estem una altra volta, sí, menys mal.
Sí, menys mal. Jo crec que estos malles sí. I este home se va marejar perquè... A lo millor igual va tindre algo que veure l'eclipse lunar.
A lo millor sí. Bé, celebrem que els maies s'han tornat a equivocar. No, menys mal, no? Bé, ahir el que va ser de veritat va ser el dia de la música i el primer dia de l'estiu. I els dos van de la mà i es preguntaran per què. Perquè un dels clichés més divertits és la cançó de l'estiu. Sempre està aquesta mítica cançó que ens recorda pues, el xiringuito de la platja mateixa, les soles... tot un poquet, no? Els balls, i encara que no puguem utilitzar aquesta pista, no? De balls que encara se'n resistís, perquè en aquesta nova normalitat encara no la podem gaudir, segur que podrem trobar la cançó de l'estiu del 2020, encara que la cantem a casa, i la veritat és que encara que les ràdios ens diguen que és una o és una altra, els programes i tot això, la veritat és que cadascú té la seva pròpia cançó de l'estiu. Veritat, Txelo?
Sí, jo crec que sí, que cada un té un estil musical i dins d'aquest estil té una cançó que és la que més li agrada.
I sa que canta en els amics, en la parella, en els seus fills. També està el radiocasset, no? Quan anàvem en el cotxe a les vacances d'estiu, tots juntets, i aquestes cançons. Jo, per exemple, mon pare, Celtas Cortos, totes aquestes cançons, no? Tinc moltes amigues que tenien els radiocassets, tenien les cases de Joaquín Sabina, i cadascú pues, en aquests estius recorda una tipologia de cançó diferent, no? Pues, això és el que anem a fer a partir d'avui, recordar aquestes cançons que ens venen a la ment quan parlem d'estiu, no? I podem vostès mateixa, mos podem manar o a les xarxes socials, cridamos al telèfon, o escolta, si vos avellis passejavos, podeu vindre així i dime, ei Maria, esta cançó me pots ficar avui, que això me recorda, no sé què, no sé... i nosaltres ho fiquem la mar de bé. Avui, a finalitzar el programa, mos anirem amb la cançó que creguem que és la de l'estiu passat, Txelo. Jo tenia dubtes, ho he estat pensant molt durant este cap de setmana, no sé si acertarem o què. Estàs dubtant, és que clar, sí, és que et pillé desprevenuda, perquè clar, nosaltres estem treballant tots així, però pareix que no estiguem, no? Perquè jo estic fent unes coses, tu les estàs fent unes altres, mos ignorem, però estem en el mateix lloc.
Sí, i ara mateixa, claro, m'has pillat perquè no sé quina cançó tu estàs clar. Pensant.
Ella no pensa mai el que jo tinc dins del cap. I això és molt difícil, però no patis, que és ma mare tampoc. O sigui que... Tot així. Però bé, abans d'escoltar la cançó de l'estiu que vos he preparat, primer comencem les notícies. Oh, Parlem de la nova normalitat, la reobertura de serveis i instal·lacions clausurats durant el confinament, el reforçament del transport públic i la volta d'espais icònics com la Biblioteca Nacional reobrin les seues exposicions aquest dilluns i seran algunes de les novetats del primer dia laborable de la nova normalitat. Serà baix en les normes... en funció de les normatives autonòmiques de cadascú, ja que són ara les administracions regionals les que tenen la potestat reguladora en les mesures de prevenció per a contindre i acabar amb la malaltia. Per regla general, els governs regionals han establit aforaments similars, situats a l'entorn de 75% de capacitat, una distància mínima interpersonal i restriccions en l'oci nocturn, com a pubs i discoteques, on encara s'impedeix el ball, que vos he dit jo abans. La qual cosa està provocant un augment de botellons i festes il·legals. Cuidao en això, joves, que això fa perillar, no? Tot l'esforç que estem fent els altres. També tornen les restriccions a la circulació establides per als vehicles de transports de mercaderies, que no podran circular a determinades hores i dies per a garantir la seguretat viària, la mobilitat i la fluïdesa del trànsit durant els caps de setmanes i dies d'operacions especials de trànsit. Les comunitats han anat publicant al llarg de la setmana fins a este diumenge les noves normes que regeixen la ciutadania de les seues comunitats, no? En la Comunitat Valenciana es manté amb caràcter general l'aforament del 75% i la distància mínima de seguretat de 1,5 metres i màscares quan no es puga complir. I parlem ara d'una manera seriosa, perquè les unitats especialitzades en violència de gènere de la Policia Nacional han tingut a la Comunitat Valenciana 640 persones i han tramitat més de 50.000 protestes de sanció durant el període de l'estat d'alarma per la pandèmia del coronavirus. O sigui, 640 persones han sigut deteses durant l'estat d'alarma per aquests abusos contra la violència de gènere. A nivell nacional s'han detingut a més de 8.700 persones i s'han tramitat quasi 8.500 denúncies durant aquests 3 mesos, període en la qual han realitzat més de 2.000 contactes amb víctimes i més de 60.000 controls. Aquestes són les dades que ha facilitat la Policia Nacional amb motiu del final de l'estat d'alarma, un temps en la qual destaca el cos han prestat una especial atenció als col·lectius més vulnerables. Estem parlant de moltes sancions, de moltes casos i de moltes cridades que han atès durant 3 mesos. O sigui, quan hi ha gent que no parla de violència de gènere, a lo millor tindria que tornar a aquestes dades i fer una reflexió, veritat, Xero?
Sí.
Perquè és una lacra de la que tenim que fer veu tots. I ens n'anem en l'àmbit polític, perquè una de les novetats més interessants que s'està produint a l'escenari polític en aquesta legislatura és el gir entre les relacions entre el PSOE i Ciutadans. Un canvi que ha adquirit forta ressonància a Espanya amb aquest gir de la formació taranja amb Pedro Sánchez en donar suport a les pròrrogues de l'estat d'alarma, però que també s'ha atès a regions com la Comunitat Valenciana. Així, el propi portaveu de Ciutadans a les Corts, Toni Cantó, que en el passat articular discursos molt durs contra el PSPB, liderat pel president de la Generalitat, Ximo Puig, ha rebaixat el seu to, no? Adoptant una postura més positiva i dialogant amb els socialistes valencians, que apunta a futurs acords que fins i tot podrien concloure en una negociació per als pressupostos de 2021. O sigui, això ja ho anàvem dient, no? Que tot això de les pròrrogues d'alarma, compromís que estava un poquet més, no, però que es veia com una llunyania per tot el tema de la financiació i que Valdoví diguera no a les pròrrogues, pues estàvem veient que això que aniria, que els llaços s'anirien separant, no? I pareix que això, de repent, Ciutadans està donant una volteta i pareix que es van apropar, no? Xero?
Bueno, si s'apropen i en vez de les persones i dels ciutadans, millor.
La veritat és que sí. I ara parlem de la nit de Sant Joan, que és demà. I és que l'Ajuntament d'Almassora ha organitzat un dispositiu policial a la platja per evitar la celebració de la nit de Sant Joan i així poder complir la normativa sanitària de prevenció del coronavirus. Segons el bàndol de l'alcaldia, l'accés i la permanència en la costa local estarà prohibit entre les 8 hores de la vesprada del dimarts 23 fins a les 8 del matí del dimecres 24. Així es suma Almassora a altres localitats, no?, que també estan fent dispositius molt forts per a que la gent siga conscient que, encara que la platja no tinga una porta tancada per a no poder entrar, sí que estarà la policia per allà per a que la gent no es salti a la torera i que cadascú vagi a banyar-se els peus. Un any que no ho puguem fer, pues no passa res. Ja l'any que ve saltarem més soles que mai per a demanar tot el que vulguem. Però este any quedem-nos a casa. I seguim així a Vila-real, perquè l'alcalde José Benyó, que el regidor de territori Emilio Obiol i l'edil responsable d'agricultura José Ramón Ventura Chalmeta ha mantingut una reunió amb els promotors del projecte per a completar la modernització del regadiu en la partida Pinella, amb l'objectiu d'avançar en l'impuls i la tramitació d'aquesta obra. En el marc del pla d'impuls i priorització de projectes pendents, l'equip de govern ha mostrat el seu compromís amb aquesta iniciativa, que suposa un projecte fonamentalment per a la modernització de les infraestructures agràries locals, l'estalvi energètic i de recursos hídrics, així com la reducció de costos de producció, ha assenyalat l'alcalde. L'edil de territori detalla que aquesta tercera fase per a completar la modernització del regadiu i la instal·lació de rec localitzat en la partida de Pinella afecta una superfície de 370 hectàrees, al voltant de 1.000 propietaris, i està impulsada per 10 pous de rec que proveïssen aquesta zona, així com per a la comunitat de regants Canal de la Costa 100 del riu Millais, amb una inversió prevista de 3,9 milions d'euros. Finalitzem amb el temps, perquè el cel de la Comunitat Valenciana estarà demà despejat amb nuvolositat d'evolució diurna a l'interior de Castelló a la vesprada, on no es descarta algun ruixat aïllat, i les temperatures es mantindran sense canvis mentre el que vent bufarà variable fluix. Això sí, arriba la calor per a quedar-se. La Comunitat Valenciana ja aconseguís els 30 graus de màxima. Avui, este matí, Txelo, es notava que ja ens sobrava roba,
sí,
que
sí.
Ja no feia tanta falta, que feia fresqueta a les 8 del matí, que de normal s'està bé i tot això, i avui pareixia
ja
que no.
Ja feia més calor, sí.
Bé, doncs pues, amb això culminem les notícies i es comencem en la primera de les nostres entrevistes. Jo crec que avui els agradarà molt perquè fem una reflexió a tot això de la nova normalitat. També estem d'aniversari, si la setmana passada eren els alcaldes, avui els toca als de Diputació, que ja fa un any que tots estan treballant a fons en la Diputació de Castelló. I per últim, a la cultura, perquè vostès han escoltat parlar del plan de desescalada cultural? Sí, sí, això també existeix i ho escoltaran. Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtindre el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir del 18 de juny de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Bundina a partir del 25 de juny de 5 a 7. Recorda que les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Vila-real. T'esperem!
En Restaurante Arena Alburriana os hemos echado mucho de menos, pero ya hemos vuelto con las pilas cargadas y muchas ganas de volver a veros. Ven y disfruta de nuestra excelente cocina en nuestra amplia terraza. Te sorprenderá. Restaurante Arena Alburriana. Lleva tu paladar a buen puerto.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Vila-real. Parlem ara amb el diputat autonòmic del Partit Socialista a les Corts Valencianes, Paco Gil, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Paco, benvingut a la nova normalitat, no? La veritat és que ha costat un poquet arribar, no? Però ja estem ací. Quines novetats hi ha, a part de la resta de fases que hem viscut?
Bueno, la novetat fonamental és que podem manejar-nos. Tenim ja la capacitat i l'autorització, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. Hem recobrat una altra vegada aquest dret fonamental, que és la llibertat de mobilitat, de moviment, no? Per tant, fonamentalment és això. I per què dic que fonamentalment? Sí, perquè, com tot el món sap, encara durant un temps, i serà el temps en el que estiga vigent la pandèmia a nivell global, que continuarem tenint certes restriccions. Per tant, la normalitat que ara tenim davant, la nova, no deixa de ser un pas previ a lo que realment ens espera per davant en un futur, que serà recobrar pues, allò que teníem abans de tota aquesta història. No? Però, torno a dir, la diferència que n'hi ha fonamentalment és aquesta, no? la de que ja podem retrobar-nos en famílies, en amics que estiguen fora de la comunitat autònoma i que dins de l'estat pues, ja podem manejar-nos.
Sí, clar, o sigui, passar de província a província, però també hi ha que ser prudents i conseqüents, no? I tindre consciència de que si no estem bé, que ens quedem a casa encara.
Sí, efectivament. Jo, de normal, no parlo en primera persona del singular, però sí que me permetràs que avui vull fer-lo, i és que en el meu cas, el meu fill viu a Barcelona, tinc una neta de 20 mesos i des del dia 18 de gener que encara no mos hem vist físicament. Mm-hmm. I la gent que m'escolta pot imaginar, no?, les ganes que podem tindre de retrobar-nos, i en el meu cas ahir teníem aquesta possibilitat ja, i evidentment no van fer ús perquè... bueno, pues ja fa 5 mesos que no tenim contacte, podem esperar-nos una o dues setmanes més, fonamentalment també per veure com evolucionem, no? I com està la pròpia en fi, comunitat, no?
Sí.
Veure com està comportant-se, no? Per tant, torno a dir que és normal, no?, que la gent estiguem, no?, ansiosos per retrobar-nos, però efectivament en molt de coneixement.
A lo millor és més fàcil passar de província en província que de comunitat autònoma a comunitat autònoma, veritat?
Bueno, això marca la pròpia geografia, és a dir, si estem en una zona de l'interior de la província de Castelló, pues possiblement siga més fàcil i més natural passar a la província de Terol que no a la província de València, per exemple, i estem canviant de comunitat autònoma. El mateix passa, per exemple, a la zona del Baix Maestrat, no? En la part de Vinaròs, Benicarló, pues, tal vegada ells tenen més vincles, bueno, tenen més no, però tenen vincles, no?, amb la part del sud de Tarragona i també els ve allò, no? Bueno, jo crec que no va en funció de canviar de comunitat, sinó en funció de veure en quina zona estàs i realment quin és el comportament i quina és la evolució, no?, de les dades.
Mm. Això també afavorís el que és la reactivació econòmica, perquè cada volta els comerços, els empresaris, sobretot el sector hosteler, està més tranquil, no?, perquè veu que això va acabar davant. El que sí que crec que n'hi ha molta por és a tornar enrere, no?
Sí, totalment d'acord. En esta crisi que estem vivint, des del minut zero, en el moment en què el govern d'Espanya va decretar el confinament, des del minut zero, torna a dir, sempre ha hagut una part de la societat que ha cregut o ha tingut o ha posat no per davant de la salut, però sí al mateix nivell, el tema de l'economia. Bé, ja ho hem parlat moltes vegades i jo crec que aquest tema el tenim més superat, però sí que és veritat que el avançar o el ja no prorrogar més l'estat d'alarma i de més, en part ha estat en funció de les necessitats econòmiques que té l'Estat. Clar que és necessari reactivar-ho de la manera més ràpida, però també al mateix temps de la manera més segura, perquè també ho has comentat, Maria, que està aquest risc, que està aquesta por, no? Que està aquesta amenaça de tornar a recaure. I sí que és veritat, com per exemple avui venir a la premsa el president de la Confederació Empresarial Valenciana, Navarro, dient que si hi haguera un segon rebrot en el nostre país seria brutal per a l'economia, brutal. Per tant, sí que és convenient reactivar-la el més pront possible, però també assegurant que les mesures de prevenció han d'estar ahí.
Dins d'esta recuperació també és molt important el paper que estan tenint les administracions públiques en tots els seus fons de reconstrucció, des de la Diputació fins al Govern Central i sobretot la Generalitat Valenciana, no? Seguiu mantenint reunions, no? Quines novetats hi ha respecte a este fons de reconstrucció de l'economia?
Bueno, així hem de distinguir dos àmbits diferents, no? Un en el tema pròpiament econòmic. El pròpiament econòmic, sabem que l'Estat, pues, per primera vegada en la història recent, i bueno, en la història de la democràcia, pues, ha posat a disposició de les administracions autonòmiques un fons de 16.000 milions d'euros d'ací a final d'any. Per tant, és algo absolutament novedós que crec que ens hauria de, com a mínim, tindre aquesta consideració respecte al govern central, sigui a qui siga, de que considere que aquesta transferència de fons se fa necessari per la pròpia estructura de l'Estat. És a dir, l'Estat és un Estat molt descentralitzat i, per tant, les competències les tenen les comunitats autònomes en moltíssimes coses. Entonces, aleshores, jo crec que a la Comunitat Valenciana, en aquesta ocasió, crec que s'ha tratat de manera convenient els 1.400 i pico milions d'euros que n'hi han assignats a la Comunitat Valenciana, pues, vindran, vamos, com aigua de maig, el mes de juliol i de setembre i de novembre, per a pal·liar, no?, aquest dèficit que, a més, tenim pendent d'intentar resoldre, que és el de la financiació. Però, bueno, aquest seria un àmbit. I el segon àmbit seria el de l'àmbit sociopolític, que és el que està duent-se a terme, en aquest cas ja de manera efectiva, en les Corts Valencianes. Avui mateix tenim una altra sessió d'aquesta comissió de reconstrucció, que vull recordar que el president de la Generalitat, Ximo Puig, va ser un dels primers, si no els primers, en definir i denominar això que se diu pues, comissions de reconstrucció. I, bueno, ahir, en el calendari de sessions, pues, estan recollides una multitud de presència d'experts en totes les matèries de la societat i que el que toca és, per part nostra, per part dels polítics, per part del Consell, és prendre molt bona nota i extraure les millors conclusions i les millors receptes que els experts en cada un dels àmbits de la vida mos estan aportant.
Sí, perquè en aquests fons de reconstrucció, com vostè bé ha dit, se senten en totes les parts, o sigui, en totes les matèries, perquè aquesta crisi ha afectat a tot el món, o sigui, des dels hostelers, el del turisme, el sector musical, els ramaders, tot està dins d'aquest fons de reconstrucció i tot el món està sent escoltat.
Sí, no, absolutament. És que, a veure, la vida mateixa, bueno, pues, ens dona qualsevol, com diria jo, perquè, en fi, qualsevol experiència vital ens sí. comporta una lliçó. I en aquest cas, pues, la lliçó que ens ha portat esta pandèmia ha sigut que ha afectat absolutament a tots els àmbits de la societat i a tots els àmbits econòmics. Jo no sé, o a mi se m'escapa, pensar que algú en aquests moments, i dic en aquests, no sé, és posteriors, però en aquests moments no hagi experimentat una pèrdua de qualsevol classe, pèrdua econòmica, pèrdua afectiva, i per tant crec que tots els actors que prenem part en la vida tenim en aquest moment pues, un protagonisme, no? I el protagonisme és aportar primer a l'experiència viscuda i segon pues, i sa visió que cada un té del seu àmbit. I has dit ramader, agricultura, indústria, hosteleria, medi ambient, en fi, tot ha tingut una conseqüència.
Vostè creu que vam aprendre la lliçó de la crisi que vam viure en 2008 per afrontar-nos a noves crisis econòmiques amb més força, com la que estem vivint ara?
Ah, bona pregunta, molt bona pregunta. I la resposta no és senzilla. La resposta no és senzilla, primera, perquè l'origen de les crisis, d'aquestes dues crisis, són diferents, són sí. molt diferents. Però sí que és veritat que en l'àmbit polític pues, bueno, no és el mateix afrontar una crisi com va ser la del 2008, tancar la aixeta de la inversió, tancar la aixeta, renunciar a nous impostos i, bueno, i deixar de banda la gent més desfavorida, que esta, que sí que és veritat que ens ha afectat, així que ens ha afectat pràcticament a tots, i independentment de la situació socioeconòmica, evidentment els que més tenen pues, continuaran vivint millor, però els afectats en aquesta ocasió ha sigut brutal. Brutal. Jo quan sent que l'altre dia un responsable de Càritas o d'una ONG del Banc d'Aliments dient que és la primera vegada que veuen gent dient-ne que mai havia demanat ajuda, gent que mai havia pensat que cauria en aquestes necessitats, pues això comporta que la visió que hem de tindre i la solució han de ser diferents a les de l'altra vegada. Per tant, en fi, quina serà la solució? Pues, des de logo, no adoptar les mesures que se van adoptar en 2008.
Perfecte, diputat. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, Paco Gil, i esperem tornar a parlar amb vostè la setmana que ve amb novetats.
Molt bé, moltes gràcies, com sempre, Maria.
Agricultor, tenemos solución y precio arrasador contra el pineta hasta la raíz con Rundup más Starane. Ahora llévatelo gratis por la compra de una mochila. Pídelo en tu sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, Avenida Zaragoza 136 en Borriol. Teléfono 964 32 20 41. Así de claro, contra el pineta hasta la raíz, Rundup más Starane.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Parlem en clau nacional amb el diputat al Congrés dels Diputats per Partit Popular, Òscar Clavell, bon dia.
Bon dia.
Bé, Òscar, finalment hem arribat a aquesta nova normalitat. Quina reflexió en fem de tot el que ha ocorregut durant totes aquestes fases de la desescalada?
Bueno, n'hi hauria molt que reflexionar, la veritat, i no ens donaria temps en una entrevista. Però comencem per els datos. Volem tindre la informació. Jo crec que tots els espanyols tenen dret a conèixer la informació, els números reals de persones que han perdut la vida, d'afectats, de contagiats, de persones que continuen estan contagiades, de per què no se fan els tests massius per saber la realitat del carrer i què sabem cada vegada que eixim de casa a lo que ens exposem. Volem saber també què va passar en totes aquestes amenaces que el govern ha fet als espanyols durant aquests dies de confinament. Volem saber què va passar en la reforma laboral, que gràcies a aquella reforma laboral aprovada per el Partit Popular, per el govern de Mariano Rajoy, els ERTEs, que és un element, que és una ferramenta que va néixer en aquesta reforma laboral, pues està donant una miqueta d'oxigen, d'aire, a molts dels treballadors d'este país. Volem saber si se van ampliar o no aquests ERTEs fins a final d'any, com demanen empresaris, autònoms, inclús sindicats. Volem saber què passarà, com serà la tornada al col·le. Estem ja pràcticament en juliol, tocant juliol, i no sabem què passarà a principis de setembre, com tornaran els xiquets i en què condicions de seguretat i de sanitat i educatives tornaran al col·le. No sabem si se faran tests massius als alumnes, als professors, a tot el personal dels col·legis. No sabem si seran aules compartides, si seran aules de 15, de 30, de 20, si se gastaran els patis a l'exterior. És que cada dia tenim una notícia diferent i no sabem la realitat. Però, i sobretot, volem saber en quines condicions o què és la moneda de canvi que el Partit Socialista tindrà que pagar ara als seus socis d'investidura, entre ells Bildu, Esquerra Republicana, PNV, per l'aprovació de les successives pròrrogues de l'estat d'alarma. Així que queden moltes coses per veure encara. Poc a poc anirà eixint la veritat, la realitat, ja que el govern se nega a mostrar-vos aquests dades, aquesta informació real i, sobretot, les condicions en les que ha aconseguit en aquests socis d'investidura pues, prorrogar fins al dia de pràcticament d'avui aquest estat d'alarma.
Diputat, avui també s'obrin les fronteres, no? Tant a l'estranger com dins de les comunitats autònomes. Vostè creu que estem preparats per obrir les nostres portes?
Mira, el que no se pot és conforme... És que parlem ara de turisme, però podríem parlar de qualsevol altre sector econòmic. Mira, sabem, i tot el món sap, que el turisme és un dels motors econòmics més importants que té Espanya, i sobretot la nostra regió, la Comunitat Valenciana. Molts europeus venen en busca del sol i playa de les nostres costes, i la veritat és que deixen molts diners i creen molts llocs de treball en el nostre territori. Però també és de veres que la situació d'enguany és especial, és extraordinària, i les medides no poden ser les mateixes que d'un any normal, per dir-ho d'alguna manera, d'un any ordinari. Però tampoc pot ser que un dia se diga que els turistes quan vinguin tenen que estar 2 setmanes de quarantena, és a dir, un turista que ve a passar les seues vacances, a lo millor 2 setmanes, que és el que té, i tinga que estar 2 setmanes tancades en la seva habitació de l'hotel o en sa casa. Això era tancar directament les portes al turisme exterior. Però que té que vindre turisme, per supost, que té que reactivar l'economia, per supost, que els hotels, restaurants, tots els locals d'oci, pues, tenen que tindre activitat, però en unes condicions determinades, però sobretot unes condicions clares, unes condicions que els empresaris dels hotels, dels restaurants, dels locals, sàpien com actuar i el que han de fer, perquè no pot ser que un dia se digui una cosa i un altre dia se digui una altra. Mira, no portem setmana i mitja de pandèmia, portem ja quasi 100 dies de confinament, 98, me pensa que són exactament, és a dir, són més de 3 mesos, temps més que suficient per a poder analitzar i avaluar la situació i sobretot el futur. I ara estem veient que aquesta avaluació no s'ha fet, que la informació que té el govern no ha sabut aprofitar-la per a poder solucionar els problemes. Antes parlàvem de l'educació i ara podem parlar perfectament del turisme. Per tant, n'hi ha que anar amb molt de cuidado, la precaució té que ser fonamental, però i les directrius les té que marcar el Ministeri i les té que marcar el govern d'Espanya per a tota Espanya.
O sigui, que siguin eficaces també i les mesures de seguretat. Reclamarien des del Partit Popular més mesures per evitar aquests rebrots, sobretot ara que obrim les fronteres?
Mire, sobretot informació, perquè la informació compta moltíssim. I tornem al principi de l'entrevista. És que tenim que saber la realitat del carrer. Tenim que saber quan vostè, jo o qualsevol altra persona que estigui escoltant aquesta entrevista isca de sa casa per anar a comprar, o si vol anar a banyar-se a la mar o a una piscina municipal, o si vol anar a fer senderisme a una de les nostres muntanyes que tenim tantes en la nostra província, o canviar de província o anar-se a una altra comunitat, que ara ja, afortunadament, ja se pot canviar de comunitats. Però en totes les mesures corresponents. I per jo poder tindre aquestes mesures o poder aplicar aquestes mesures, i si no les aplique, que sigui responsabilitat meua, tinc que tindre tota la informació. I això és lo important. Això és lo important i, sobretot, estar preparats per a que, si esperem que no, per supost, però si n'hi ha algun rebrot quan toque, que espere que no sigui així, que estiguem tots preparats i sapiguem reaccionar. No com fins ara, que hem anat pegant palos de cego sense saber com teníem que actuar, com teníem que reaccionar ni què teníem que fer. I torna a dir, i ara estem parlant quasi en les portes del mes de juliol, estem parlant de turisme, que ja ho tenim damunt, però és que estic segur que si a mitjan d'agost vostè me quirda, si està treballant, clar, si no està de vacances, si vostè me quirda i me fa una entrevista, li podré dir exactament el mateix en l'educació, quan faltaran pocs dies perquè els col·legis obriguin les seues portes.
Uh-huh. Diputat, en matèria política, no, el periòdico El Mundo avui ha tret una enquesta realitzada per l'empresa Sigma 2, on diu que el Partit Popular es fica a 2 punts del Partit Socialista. Unidas Podemos torna a recuperar la tercera força, amb un 12% dels vots, no? Molts diuen que ha sigut per aquesta posició de l'ingrés mínim vital, i Vox torna a caure i es va a la quarta posició, no? La quarta força política dins del Congrés dels Diputats. Quina lectura pot traure vostè d'esta nova enquesta?
Mira, la lectura que trac sempre a totes les enquestes, tant quan me beneficien com quan no, quan beneficien el meu partit com quan no. Les enquestes són orientatives, són consultives, és una fotografia d'un moment molt determinat. Segur que aquesta enquesta, si se fa d'ací 2 setmanes, pot canviar moltíssim, pot perjudicar a un o pot beneficiar a un altre. I la política avui en dia és tan canviant, en qüestió d'hores canvia tot tan ràpid, que tenim que donar la importància que té, ni més ni menys, la justa. Que té importància, per supost, però la justa, ni més ni menys. Perquè, torno a insistir, una enquesta és una fotografia d'un moment concret que pot canviar, que pot variar moltíssim. Per supost, els espanyols saben que l'única alternativa, que l'única opció real per a desbancar aquest mal govern d'esquerres és el Partit Popular. Això ho tenen claríssim. L'únic partit que pot plantar la vara i pot plantar cara al Partit Socialista i a tots aquests desbarajustes que està fent el govern d'esquerres és el Partit Popular. Això ho saben. I jo torno a dir, per això tot aquell que no vulga que Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias ni els independentistes ni els proterroristes de Bildu estiguin governant Espanya, només té una opció, que és depositar la seva confiança en el Partit Popular. Tot el que siga dividir el vot, tot el que siga repartir el vot de centrodreta o de tot aquell que no vulga que Pedro Sánchez continua sent president del govern, contribuirà a això, a que continue Pedro Sánchez de president del govern. Per tant, tenim que concentrar i tenim que reunificar el vot en el Partit Popular.
Sí, però les eleccions que es van a realitzar al País Basc i a Galícia seran un reflex, no, de lo que vol realment la ciutadania en aquest moment.
Pues mire, se valora moltíssim la bona gestió de Feijó com a president de Galícia. Un president autonòmic, com és Alberto Feijó, que ha estat a l'altura, que ha sabut fer i agarrar les mesures en Galícia en esta pandèmia. Una persona que tornarà, esperem, i conforme ens diuen les enquestes, torna a dir, donant la importància que tenen les enquestes, una majoria absoluta, en un moment molt complicat, en el que les majories absolutes són molt cares i molt difícils, però la gent valora, i la gent sap quina tranquil·litat, quina confiança, quina seguretat que li dona el Partit Popular, concretament en este cas Feijó, pues se tornarà a revalidar. I en el País Basc, el Partit Popular, que no ho té fàcil, no, anem a ser sincers, no té fàcil, però segur que millorarà el seu resultat. Perquè, a més, serà una prova, no?, d'aquesta unió entre Partit Popular i Ciudadanos per a poder reunificar el vot de centrodreta. Per tant, si n'hi ha, que n'hi ha alguna força política més que estiga interessada o que vulgui pel bé dels espanyols, pel bé dels gallecs, dels bascos, dels valencians, quan arriba el moment de que no mos continuïn governant aquesta gent, és votar al Partit Popular. Per això faig per això crida a les bases, als votants d'altres partits que no són el Partit Popular, però que compartim una idea que és que no continuï Pedro Sánchez de president del govern, és reunificar i se vot en el Partit Popular.
Sí, vostè m'ha parlat de la relació del Partit Popular amb Ciutadans, sobretot al País Basc, però és veritat que, per exemple, a la Comunitat Valenciana i tant al govern central estem veient com un canvi, no?, que s'està apropant cada volta més al PSPB. Vostè creu que en el País Basc això no es donarà?
Mire, cada partit té que donar les explicacions oportunes a la seva gent. I les bandades que està pegant Ciudadanos, jo crec que a la seva gent no li agrada. Mire, agarrem com a bona la enquesta que vostè media de Sigma 2. Agarrem com a bona, no? I com que serà el resultat, tal qual. Torna a caure Ciudadanos. Ciudadanos me pensa que dicen que estaba a dos diputats, si no recordo jo mal. És a dir, que Ciudadanos continua caent. És la pròpia base política, no els dirigents. La base política d'un partit és que fan que puja o que baixi. I la base que en algun dia votava o continua votant a Ciudadanos està veient que no pot ser, que avui estigues així i demà estigues lo contrari. Que li donis oxigen a una persona que gasta la mentira com a ferramenta política diària, com és Pedro Sánchez, en l'aprovació dels estats d'alarma, que ara estiga tontejant, no? entre cometes, Ciudadanos en el Partit Socialista en qüestió dels pressupostos, quan va a forar este país, quan sabem que les medides econòmiques i laborals de Podemos, que forma part, que no és soci de govern, que és govern d'Espanya, en les idees liberals, per dir-ho d'alguna manera, de Ciudadanos, són incompatibles. Això no pot arribar a cap puesto. I el que farà Pedro Sánchez serà burlar-se, enganyar una vegada més a Inés Arrimadas i per culpa d'engany i seran perjudicats tots els espanyols. Per això, la gent votant, per tornar a parlar dels votants, no dels líders, dels votants de Ciudadanos, estan veient que això no funciona bé, estan canviant d'opció política perquè consideren que Ciudadanos ja no és aquella imatge que la representava.
Bé, diputat nacional del Partit Popular, Òscar Clavell, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i parlar de tota la qüestió política, no, que hi ha a nivell nacional. Moltes gràcies.
Gràcies a vostès, un plaer, com sempre.
Estudi Tecle retoma sus clases presenciales el día 1 de junio, manteniendo sus clases online. Comenzamos con nuestros cursos de mecanografía audiovisual, entre otros. Llámanos para tu inscripción al 964-521548, calle Molino 11, Vila Real. Bé, i avui parlem amb el diputat d'Hisenda, Santiago Agustí, perquè esta setmana fa un any de que es va formar la Diputació Provincial d'ací de Castelló. Bon dia, Santiago.
Hola, molt bon dia.
Bé, Santiago, quina reflexió fem d'aquest primer any com a diputat en esta competència?
Bueno, en termes econòmics sí que és veritat que el 2020, no, el vam encetar en lo que va ser d'alguna manera l'ambició política, no, del president Martí, de poder generar aquest fons de cooperació. Per tant, crec que havíem organitzat un pressupost, conforme vaig dir en el seu dia, que feia possible, no, diguem, l'espina dorsal de Diputació, que és el pla d'obres i serveis, més aquest fons de cooperació, més continuar en tot el que és l'àmbit promocional i associatiu en la societat civil de la província de Castelló, però també és ben cert, no? I és obvi que si me demanes la reflexió, pues algunes coses s'han vist alterades, òbviament en la seva execució, pues per aquesta situació del Covid. Demà mateix aportem, i ara si vos comentem, una reorganització importantíssima del pressupost, perquè evidentment, per desgràcia, no? Més allà de la situació sanitària i social i econòmica que estem vivint, pues el pressupost de la Diputació evidentment ha tingut que adaptar-se i està fent ara possible altres situacions que evidentment no podien estar contemplades d'inici.
Sí, justament la setmana passada vam cridar a molts alcaldes, no? Que també era el seu primer any, no? Al front dels seus consistoris. I vam dir que això com s'afrontava una pandèmia internacional, diversos temporals que hem patit així, no? Vostès, des de Diputació, com ho heu viscut i quina experiència, quina qualificació teniu?
No, la veritat és el que un poc tu dius, no? La veritat és que el 2020, des del punt de vista... Jo al principi feia una reflexió que era que allò que havíem preparat no valia, no? Però evidentment la realitat d'un temporal glòria no podia estar prevista i la realitat d'esta pandèmia, les conseqüències que està tenint, pues no podia estar prevista. I per tant, què hem tingut que fer? Pues reorganitzar, és a dir, donar de baixa, sí que és cert, aquelles actuacions que ja per la pròpia conseqüència temporal, per dir-ho així, no se poden desenvolupar, però també donar de baixa moltíssimes partides del pressupost, en aquest cas de Diputació, també en el meu cas en l'Ajuntament d'Almassora, que també porta l'àrea d'Hisenda, pues per d'alguna manera reorganitzar-ho tot en funció del que ara és el pla Reactivem, perquè és evident que les conseqüències, una vegada passades, encara que evidentment continuem en una situació de màxima cautela i vigilància, però una vegada passat aquesta situació més del punt de vista sanitari, el que cal fer ara possible és, en els recursos que puguem manejar, pues, ficar-los damunt de la taula per a que, en aquest cas, els ajuntaments, que van a ser els destinataris d'aquest pla Reactiva de 3 milions d'euros, pues, puguen fer front a les situacions que, evidentment, dins de cada localitat hem tingut que fer. Jo sí que vull fer una reflexió també, per a que també se m'entenga. Crec que està sent la pitjor situació, possiblement en un context difícil, perquè nosaltres també vam encetar la legislatura, en aquest cas, a principis d'any, després de feta la liquidació, com bé tu saps, en un pla econòmic que ens obligava ja de per si a apretar-nos el cinturó. Clar, qualsevol que m'estigui escoltant pot entendre que nosaltres el marge de maniobra està sent menor i així i tot el dimarts que ve portem una modificació de crèdit de més de 5 milions d'euros, amb la qual es demostra que no hem pues, pràcticament parat ni un minut de treballar i allò que hauria d'estar fent-se no s'ha pogut fer i, per tant, l'àrea econòmica ha tingut en aquest moment que tornar a reorganitzar o, dit d'una altra manera, pràcticament tornar a fer un pressupost i aquesta experiència, encara que jo porto alguns anys com a regidor de l'Ajuntament d'Almassora en l'àrea d'Hisenda, pues, evidentment no sols és novedosa, sinó que és extraordinària i, per desgràcia, pues, és una realitat obligada.
Parlem ara d'aquest fons de reconstrucció que vostè m'està parlant. On es destinaran tots aquests diners? Quines seran les partides més reflectides?
Sí, no, els 3 milions d'euros, és a dir, nosaltres portem tres modificacions, ara les explico, fonamentalment el pla Reactiva, aquestes taules de consens que saps que se van, en primer lloc, en la societat civil, però també en aquesta junta de portaveus que se va ampliar en el seu número per donar participació a més diputats i, en definitiva, als quatre grups representants d'una diputació. I se fons és una base de subvenció que anirà als ajuntaments. Per tant, els criteris de repartiment s'han establit en uns fixes per població i després en una quantia que també varia en funció de la població de cada municipi. I, per tant, aquests 3 milions d'euros aniran íntegrament a el que són els ajuntaments, perquè, en definitiva, també són els ajuntaments els que, òbviament, dins de cada territori són els que estan abordant aquesta situació, pues, des del punt de vista de l'adquisició de material, des del punt de vista de fer desinfeccions, però també des del punt de vista de promocionar el seu comerç local i allò que, evidentment, cada ajuntament hagi considerat en cada moment dins de la seva autonomia. I si és el pla de 3 milions d'euros, també portem una modificació de 620.000, que ahir sí que el que hem organitzat és una reorganització de les pròpies partides de l'àrea, en aquest cas, de promoció de desenvolupament rural, 310.000 euros, que aniran redefinides a una altra realitat, no? Dins de que cada àrea pues, ha definit ara el que serà l'era post-Covid des del punt de vista d'activació. I després també algo molt important, encara que pot ser que passarà més desapercebut, el proper dimarts és una modificació de crèdit, en concret de 1,5 milions d'euros, que el que farem possible és limpiar i pagar subvencions diferents des d'exercicis 2017, 2018, diferents campanyes i diferents àmbits d'actuació que s'havien quedat ahir sense pagar i que també considerem que allò que, evidentment, en el seu dia una entitat no va arribar a cobrar, pues, també és una manera ara d'acabar pagant-los alguna cosa que se va generar en un exercici diferit que va darrere, però que, bueno, que també, d'alguna forma, és 1,5 milions d'euros que, en aquest cas, van tant a ajuntaments en el que són els plans d'obres 2017-2018 que no se van acabar pagar i també a entitats particulars de l'àrea de cooperació, Creu Roja, convenis en associacions, en fi, tota una sèrie de qüestions que ens hem trobat i que també era, pues, d'alguna manera, necessari adquirir els compromisos econòmics en una gent que, en definitiva, també es vindrà bé que sigui més tan lleixió econòmica.
Ara per ara, totes aquestes modificacions pressupostàries compten amb el respal de les altres formacions polítics de la Diputació?
Sí, bueno, jo el vot en concret em el veurem, però en principi, conforme te dia, jo vaig estar participant en dos d'aquestes juntes de portaveus, el que era al final la voluntat per reorganitzar el pressupost, en aquest fons Covid, als ajuntaments, en principi, saps que hi ha una declaració institucional que han signat tots els portaveus de Diputació, junt amb el president Martí, i que d'alguna manera tant les bestretes que hem fet l'àrea de recaudació, com les accions de l'àrea de patronal de turisme, com la pròpia acció del pressupost de Diputació, han arribat a un acord, vam arribar a un acord, dir així, i, bueno, i espero que demà, evidentment, més allà d'alguna qüestió que se pugui plantejar, pues, òbviament, que és el moment de definir-se i d'alguna manera de banyar-se, si se me permetís l'expressió, pues, suposo que comptarem en el recolzament de la resta de grups. I això és, en principi, la idea, però, evidentment, no me correspon a mi verificar el seu vot, i demà, en la sessió del plenari a les 11, pues, veurem les diferents qüestions que puguem plantejar, en aquest cas, els grups de l'oposició.
Esperem que així siga, perquè durant tota la crisi sanitària hem estat dient, no?, lo important i el reflexe que era la Diputació de Castelló per la seva unitat política davant la crisi que estàvem vivint front a la resta d'administracions públiques que no hi havia aquest consens, no?
Bueno, jo, des de luego, vull dir, òbviament no sóc el portaveu del grup en Diputació i el president Martí i el nostre portaveu qui ho han expressat, però bueno, jo crec que dins de que a vegades també hi ha algunes notes altes, no?, d'aquestes sintonies que fan distorsionar, jo crec que en Diputació hem aconseguit i d'alguna manera hem tingut la voluntat, en aquest cas, tant l'equip de govern com l'oposició, de sumar esforços, perquè crec que el missatge que ara la societat, com tu dius, és dir, no estem en una situació política, estem en una situació d'extrema necessitat sanitària i en aquest moment d'extrema necessitat social i econòmica. Tant la política, que està bé, que cada un, evidentment, defen un poc, pues, la seva postura dins dels diferents partits i dins de les diferents ideologies, que podem tindre multitud de punts de desencontre, però també punts d'encontre en este, jo crec que era una obligació i crec que en Diputació, almenys, ja te dic, en alguna salvetat, en alguna ocasió, en alguna crítica que s'ha estat fent, jo crec que la suma i el conjunt és que hem donat una bona, pues, en fi, com tu dius, no? Perquè Diputació és un poc el reflex, no? En alguns altres ajuntaments, jo te parlo de l'experiència d'Almassora, també tinc que reconèixer-ho, també tenim una taula Covid, ens reunim freqüentment en els dos grups de l'oposició i moltes de les mesures que hem anat ficant en marxa, pues, o les hem parlades o les hem discutit, però d'alguna manera hem tingut un lloc on tot el món podia donar la seva opinió i aportar, perquè crec que això, conforme te dic, va més allà d'una qüestió puntual política, sinó que és una qüestió d'absoluta necessitat i, en fi, esperem que la situació vagi a poc, pues, reconduir-se en termes econòmics d'una manera normal, que és el que tots volem.
A més de la crisi sanitària que hem patit, no?, també hem patit molts temporals, no?, que ha sofrit sobretot en la nostra costa, i per això s'ha ampliat el plaç, no?, per a les ajudes dels temporals fins al 31 de juliol.
Sí, estem ampliant, evidentment, tot el que són també terminis de presentació, perquè també és obvi que, independentment de la qüestió del temporal, pues ara, en termes de terminis, pues també s'ha vist tot alterat, ja ho sabeu, i no cal que faci més incidència, és evident, hi havia una suspensió de plaços, hi havia una situació, pues, en fi, hasta el passat diumenge d'un estat d'alarma, i, per tant, en aquest mecanisme també estem. Però també vull dir algo previ que ve un poc en resposta al que tu també preguntes. També Diputació va estar ahí, no? És a dir, el gasto directe que ens va generar les actuacions en el Glòria se van pagar, les bases de subvenció, que són les que tu ara me comentes, també se van a habilitar per a que els municipis de la nostra província tinguin una línia d'ajuda, i torno a repetir, en un moment en el que no està sent fàcil, perquè tot el que t'estic explicant està eixint del propi pressupost. Vull dir, no podem portar remanent, perquè així no m'ho impedís el pla econòmic, no puc fer deute, perquè així no m'ho impedís el pla econòmic, i clar, te pots imaginar que reorganitzar tot això, tant de la Glòria com de la situació Covid, en el propi pressupost està sent un esforç que en aquest cas també vull agrair a tota la part tècnica de Diputació, a les diferents àrees, però en especial l'àrea d'intervenció, pues, si me permetís, és un poc la qüestió així més de plantejament.
Sí.
Nosaltres ara hauríem d'estar ocupats en altres coses, però per desgràcia és l'àrea econòmica la que ha tingut que fer una reorganització i pràcticament, conforme jo diria al principi, un pressupost no nou, però que en una part important, pues, evidentment, ha canviat. Estem donant de baixa, crec que són quasi més de 200 línies dins del pressupost, però, en fi, evidentment, la tasca era eixa, jo crec que l'hem feta bé, i dins de les possibilitats, ja ens hauria agradat a tots poder ficar més madera, si se me permetís, en aquesta qüestió, però bueno, crec que al final, com et dic, una modificació en conjunt en les tres de més de 5 milions d'euros, més tot el que ja hem d'alguna manera amortitzat de l'adquisició de material, més tot el tema del temporal, pues, bueno, això crec que per a tots, eh? Per a qualsevol alcalde, alcaldessa, en qualsevol ajuntament ha sigut un màster en gestió i administració en temps rècord i bueno, jo crec que al final la gent, en definitiva, jo crec que la classe política, no? Més enllà del que a vegades veiem en televisió i no ens agrada, jo crec que en general la gent que està al capdavant dels diferents ajuntaments, i en aquest cas de Diputació, treballa i treballa molt.
La veritat és que, com vostè bé diu, un any de molt de treball, un any diferent, però un any que curtís personalment molt a qualsevol, veritat.
Sí, la veritat és que sí. I sí, és un bon resum, perquè conforme te dic, la veritat és que estem vivint situacions absolutament de prendre decisions, jo aquí en l'Ajuntament, que és una àrea més directa, doncs ho veus, no? És a dir, pràcticament hem tingut que prendre decisions dia a dia, adaptar-nos a les diferents decrets, estats, fases, tot això no està sent gens fàcil, però evidentment el que tenia un primer nivell és la salut de les persones, ficar totes les mesures que Sanitat ha anat d'alguna manera recomanant i conforme tu dius, crec que a tots, jo crec que tampoc és un àmbit exclusiu dels polítics, jo crec que en general a qualsevol àmbit professional, personal, social, esto ha sigut, pues, conforme tu dius, algo que no sé si curtís, però que des de luego va deixar la seva empremta segur.
Bé, diputat, d'Hisenda de la Diputació de Castelló, Santiago Agustí, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i esperem que el 2021, que és que ara està per arribar, mos deixe fer més coses, no? I siga, i ja podem fer tots aquests projectes que volíem fer des de la Diputació de Castelló per al 2020.
Esperem que siga, conforme tu dius, el 2021 hi ha una normalitat en el que és el desenvolupament i també agrair-vos la tasca que feu, que crec que els mitjans de comunicació també heu tingut un paper absolutament rellevant i també heu estat ahir des del minut 1, com no se podia fer d'altra manera. Moltes gràcies.
Ens venim ara sí a Vila-real per parlar amb la seva regidora de Cultura, Rosario Royo. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bé, hem conegut aquest cap de setmana que l'Ajuntament està treballant en un pla de desescalada cultural. Contem-nos un poquet en què consistís això.
Bueno, pues des de l'Ajuntament pues, també ens fem ressò de totes les iniciatives de culturals, perquè a banda de que també és un motor, però el motor econòmic també és algo que ens ajuda a les persones a créixer i a desenvolupar-nos i a traure els sentiments que bona falta ens fan. Hem sigut uns mesos de reclutament forçós en el que hem consumit molta cultura perquè la gent ha consumit molt de vídeos, música, pues clar, era buscàvem tots la lectura, però ara és moment de retrobar-nos i és estiu i com a societat mediterrània, pues ens invita el bon temps a pues eixir al carrer. Què passa? Que la situació és molt, molt dolenta. Uh-huh. Econòmicament, per a l'Ajuntament de Vila-real també ha sigut pues, un colp molt dur, perquè hem tingut que atendre situacions que no les esperàvem, tant des de la neteja, de la sanitat, i des de després atendre aquelles famílies que, malauradament, s'han quedat a un costat, no? I des de l'Ajuntament un dels principis que teníem sempre és que ningú, una societat com Vila-real, una societat que estem dins de la xarxa de ciutats educadores, no podem deixar a ningú que se quedi exclòs. Per tant, hem estat atenent lo més immediat, que era atendre tot lo de serveis socials, i ara ja toca pues, això, anar un poc en aquesta desescalada cultural. En les empreses que tenim, Massí Vila-real és una ciutat que tenim tanta cultura, tanta creació artística que nosaltres pues, al principi lo que, en la primera reunió que vam tindre pues, va ser de dir bueno, si voleu pues, anem facilitar-nos documentals que tingueu o si aneu a fer algun documental que pugueu i nosaltres a través del YouTube com de gràcies a TV4 també hem anat projectant coses noves i coses que ja teníem que ens han donat autorització per a que les poguérem programar, o tornar a programar, no? Uh-huh. Però ara ja tocava i ja també les vam dir que per favor que ens feren projectets xicoticos per a que en quan tinguérem la possibilitat de poder fer ja alguna actuació a l'aire lliure o en espais que controlen l'aforament, pues que ho poguérem fer. I així el programa Tomás Ibáñez havia preparat per al mes de juliol i agost una xicoteta programació comptant en aquests espais de l'aire lliure. I com són, pues, en aquest cas, en la plaça Major i en la plaça de
Llaurador també.
De Llaurador també i en la plaça Major. I també una iniciativa que ja porta molts anys, que era lo del cinema, però l'hem canviat. En vez de ser en l'escaleta del Pastoret, en la plaça del Pastoret, sí, pues anem a utilitzar, que allí en el Terme tenim el Centre d'Educació Ambiental, que està al voltant de tot de una pinada, sí, i allí podem controlar perfectament l'aforament. I podem utilitzar de pantalla la paret.
Perfecte.
Una paret blanca. I crec que, bueno, pues anem a intentar pues fer aquesta xicoteta programació, aquesta desescalada, pues ofertant de tot. Tenim teatre breu, tenim poesia, tenim música i tenim contacontes, el document, bueno, el cinema, i bueno, jo crec que va ser és una programació molt variada. Uh-huh. Contem per a tots, contem el públic familiar, contem per al públic adult, i que un poquet per a intentar, pues, això, retomar que la cultura torni al carrer i que es tornem a veure i gaudir en conjunt, perquè no és el mateix veure des de ta casa un concert que, o una obreta de teatre, encara que siga breu, però no és el mateix que el poder veure'l pues, encara que siguem a metro i mig i encara que siguem mascareta, però que puguem missir al carrer. També ja ho dic que n'hi havia una altra activitat que a la gent li agradava molt, que era el ball.
Sí.
I bueno, pues tindrem les classes, el taller de ball de l'Acadèmia Azahar, i el tindrem, en vez de ser allí en la plaça del Pastoret, el tindrem en la plaça del Llaurador.
Perfecte.
En totes les mesures, o sigui que l'acadèmia pues ficarà totes les mesures que corresponen i mantindran les distàncies i posarà ball sol, pues bueno, pues estupendo, i bueno, pues poquet a poquet, pues d'acord a si som tots responsables, jo crec que aquesta situació pues la podrem solventar, i esperem, es confiem que no tinguem cap rebrot i que poquet a poquet anem a retomar la vida cultural al carrer, que és el que ens agrada.
O sigui, regidora, no mos podem queixar així a Vila-real, eh? Quina programació, o sigui, n'hi ha de tot, n'hi ha cinema, n'hi ha ball, n'hi ha teatre, als espais públics, durant tot l'estiu, i per a totes les edats, o sigui, què més volem?
Bueno, pues, ¿qué pues més, perquè és que així tenim moltíssimes empreses i clar, pues ells voldrien tot, volen actuar, però bueno, tenim que ser responsables perquè volem anar molt a poc, però ja estem, o sigui, han preparat aquesta programació, però ja estem treballant en la programació de setembre-octubre. Uh-huh. Així que el que desitgem és que la gent siga responsable, que entenga que no poden gastar-nos tots els diners que voldríem, que estem... Mira, també vull aprofitar que des de... A veure, nosaltres vam tindre que suspendre la màgia, el festival, sí, de màgia, i encara tenim pendent de tornar les entrades que ja havien comprat la gent. Uh-huh. I que, per favor, jo demane que tinguin un poc de que ens ajuden, perquè pues, tenim el servei d'intervenció, el tenim col·lapsat, i que, entonces, pues, que tinguin una miqueta de paciència, que ho tornarem, val? Uh-huh. Però que, pues, que tinguin una miqueta de paciència, perquè la voluntat nostra és tornar-lo, allò que no han pogut fer, però la idea és un poc retomar i sí que és veritat, també vull dir que la gent que sí que tenia l'abonament o que jo crec que la de Queen Love Queen anem a poder programar-la en setembre i o sigui que ja l'avance, que si no passa res, que no tenim cap rebrot, l'empresa, la companyia està disposta a vindre i que aquelles persones que tenen l'abonament o que ja tenien comprada l'entrada, que sí que si no n'hi ha ninguna cosa greu, la podrem fer. Així que Vila-real aposta per la cultura i, bueno, pues així anirem, poquet a poquet anirem retomant aquesta vida normal.
A més de la cultura, al fer-se als espais públics del centre del poble, també és una manera de reactivar tota la hostaleria, regidora, perquè això també va tot de la mà.
Sí, sí, és un poc pues que retomar esa vida, no? La vida que a Sevilla Real tenim una, afortunadament una gran vida social i ens agrada molt ixir i passejar i bueno, pues nosaltres volem retomar esa vida i que se veja les dos vessants, no? Pues que la gent puga prendre's algo o pues veure un, anar a sopar, després vindre a veure un poc de teatre o de música, escoltar la música i després pues passejar i gaudir de la bona temperatura que tenim en la nostra ciutat.
Perfecte, pues ho anotem tot. També hi ha que dir que a la web de Ràdio Vila-real està tot notificat, tot el que se va fer també per si volen veure les companyies que van a vindre i tot quan se va fer, per reforçar tota la informació que ens ha donat la regidora de Cultura, Rosario Royo. Gràcies per haver estat i contamos tot este plan de desescalada cultural que ens agrada molt.
Pues intentarem, a més, pues, si n'hi haguera algun canvi, perquè a lo millor alguna, perquè clar, a lo millor pues pensàvem a lo millor fer-lo en dilluns, en dimarts i ara resulta que tenen, però bueno, qualsevol cosa anirem informant i les, puntualment per a que tinguin els oients que estiguen ben assabentats de totes les activitats que fem des de l'Ajuntament de Vila-real.
Clar que sí, aixina anirem tots. Moltes gràcies, regidora, per haver estat avui amb nosaltres.
A vostès sempre per la seva atenció.
Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Bé, i hasta así arriba el nostre protagonista és Vila-real d'avui. Txelo, moltes gràcies per estar ahí amb tots nosaltres.
Fins demà.
Bé, i a vostès ja els dic amb tota amb la cançó que estaríeu pensant. Quina serà, quina serà? Pues això, avui dilluns ens n'anem amb Altura de Rosalía i J Balvin. Fins demà.
Camarón en la guantera, de la isla. Pa mi gente y luego a mi manera. Flores azules y quilate. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilate. Y si es mentira que me mate.
Con altura. Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Con altura.
Iré joven pa' la sepultura.
Con altura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido.